Bon dia, que començarem amb jaqueta obligatòria, però amb bastant contrast tèrmic amb el migdia, que potser haurem de retornar la màniga curta.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 5 d'octubre del 2021, dimarts que es planteja més estable que ahir, però amb variabilitat del cel. Tindrem temperatures ara molt baixes en aquests moments, sobretot les mínimes, amb prou feines pugen els 10 graus, però començarem amb matí fred, però les temperatures màximes es situaran properes als 25 graus al migdia, cosa que farà que, com ens deia ara l'Albert Aparicio, més valdrà agafar una cosa per abrigar-nos, però que ens puguem anar traient de tant en tant, perquè farà fresca, farà més calor. Avui al Supermatí diverses notícies que ens indignaran una mica. Per exemple, que el Baix Empordà és la segona comarca de Catalunya on més creix l'atur aquest setembre. Tenim 269 persones sense feina més que respecte l'agost, en un context en què a tot el país baixa l'atur, a Catalunya baixa l'atur, el Baix Empordà puja i és la segona comarca on més puja després del Segrià, a Lleida. La segona notícia que potser ens indignarà és que al Baix Empordà estem tan a prop de tenir el nostre propi tren com que els trens de Rodalies funcionin bé algun dia. El govern ha votat dividit a la proposta de crear el tren de la Costa Brava. Va ser una proposició al debat de política general al Parlament. Esquerra Republicana hi va votar a favor, però Junts per Catalunya, que és de qui dependria aquest tren de la Costa Brava, va dir-hi que no, que encara s'estudia bé, i ja anar-ho allargant. El fet que tots els partits hi estiguin a favor durant la campanya electoral no vol dir res. El que es diu abans de les eleccions no val per res, i ara, doncs, tot plegat entrarà en un procés de burocràcia que fins que no hi hagi una iniciativa política de qualsevol lloc, o els ajuntaments hi apretin més, o el que sigui, doncs no tindrà una translació en el debat polític. El que es parla al carrer no traspua les administracions, això sol passar i serà aquest cas. I avui al Supermatí també us explicarem una altra notícia que us avança Ràdio Capital: les característiques de la Nuteca que tindrà Palafrugell, concretament el Museu del Suro, i també la remodelació que es vol fer en aquest museu. Avui us en donarem detalls de la mà de l'Eugènia Güell. Les 8 i 3 minuts. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Bon dia.
Avui ja serem nosaltres també l'Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena.
Hola, bon dia.
L'Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
La Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
El Baix Empordà és la segona comarca de Catalunya on més creix l'atur aquest setembre.
A la comarca hi ha ara 269 persones més sense feina respecte al mes d'agost, un increment segurament causat pel final de la temporada turística d'estiu. Això significa que ara mateix hi ha més de 5.700 persones sense feina al Baix Empordà. Unes dades que només supera una comarca, el Segrià.
Déu-n'hi-do això, eh? Com us deia, a més, en un context en què arreu de Catalunya l'atur ha baixat i ho ha fet gràcies a la recuperació econòmica que s'està vivint a tot el món i concretament a Catalunya també. Però és que a més era el moment, a Catalunya normalment també baixava l'atur durant aquests mesos, també pujava, disculpeu, l'atur durant aquests mesos post-estiu, i en canvi a Catalunya ha baixat, el Baix Empordà ha pujat, i a més a Catalunya també tenim ja els nivells d'atur prepandèmia. A Catalunya, aquí al Baix Empordà, doncs haurem d'esperar. Altres notícies que us expliquem avui, com us deia, que us avança Ràdio Capital i que ens porten, per exemple, al Parlament, i és que el govern segueix dividit davant del projecte del tren de la Costa Brava. Ens ho explica la Maria Alsina, amb qui estem intentant connectar ara mateix. Veig que no podem. En tot cas, el que hem d'explicar, això, que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han votat dividits en aquest projecte del tren de la Costa Brava. El Parlament insta a revisar amb una moció d'En Comú Podem el projecte ferroviari estancat des de fa anys. De fet, ara sembla que hi ha aquesta iniciativa. La infraestructura connectaria els principals punts de les poblacions de la Costa Brava. aquesta notícia us l'avança Ràdio Capital. El Museu del Suro de Palafrugell tindrà una enoteca i una remodelació museística.
Serà l'Ajuntament que dissenyarà l'enoteca amb tots els serveis, però a hores d'ara no s'ha decidit si la gestió serà pública, privada o a concessió. L'objectiu és que l'estiu de l'any que ve ja estigui acabada i aquestes obres es faran conjuntament amb la remodelació museística del Museu del Suro, que es va haver d'aturar amb la pandèmia.
I això també us ho vam avançar aquí a Ràdio Capital. La llar d'infants de Castell d'Aro seguirà amb barracons com a mínim 3 o 4 anys més.
Així ho avança Ràdio Capital. Maurici Jiménez, l'alcalde de Castellplatja d'Aro, ha explicat que han posat en licitació el lloguer d'un conjunt de mòduls prefabricats per la llar d'infants perquè ja s'ha acabat el període de lloguer des de l'última vegada que es va posar en concurs.
Per cert, un altre dels debats importants que tenim al territori, aquí al Baix Empordà, és el de l'energia renovable. Com hem d'impulsar l'energia renovable? Si és a través de grans explotacions o a través de l'autoconsum? Doncs bé, en un municipi de l'Empordà ja hem pres una decisió. A Castelló d'Empúries han suspès un any les llicències de plaques solars o molins eòlics. Anna.
Des del consistori argumenten que cal facilitar i simplificar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament enèrgic, però que aquests objectius han de ser compatibles amb la preservació del sòl no urbanitzable.
2.000 assistents a la Fira de Vins i Caves de Catalunya per la Palafrugell aquest cap de setmana.
Durant tot el cap de setmana, les persones que s'han acostat a la 40a edició de la Fira han pogut gaudir d'una 50a de cellers i al voltant de 100 referències amb una gran representació de la denominació d'origen Empordà.
I en cultura... Seguim a Palafrugell perquè tenim ja detalls del cartell del Festival Jazz Costa Brava. Els plats forts seran Roberto Fonseca i la Locomotora Negra.
L'any passat el pianista cubà Roberto Fonseca va haver de cancel·lar el seu concert a Palafrugell al Festival de Jazz Costa Brava degut a les restriccions per la pandèmia. Però això no serà, aquesta no serà l'única actuació, perquè des de dimecres, dia 6 i fins dimarts 12 d'octubre, Palafrugell celebrarà aquesta 27a edició del Festival Jazz Costa Brava amb moltíssimes altres actuacions.
I us animo que us quedeu a escoltar el Supermatí perquè escoltareu una relíquia històrica, escoltareu la sardana bisbalenca, lo foc de la Bisbal, que l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà ha recuperat. Una sardana que és d'atenció de 1902. Més detalls, Anna Salvador.
Es tracta d'una autèntica relíquia històrica, ja que va ser gravada el 1902. És un disc de pedra que en aquell temps únicament es podia gravar una sola cara, i és interpretada per la principal de la Bisbal. Ara s'ha recuperat i es pot escoltar al canal de YouTube de l'Ajuntament de la Bisbal.
I notícies als esports. El Rally Costa Brava històric torna a coronar la dupla Fortuny-Jiménez.
El duet de l'escuderia Terra Negra, a bord d'un Lancia Beta Coupé, va sumar aquest cap de setmana la seva quarta victòria, la tercera consecutiva, en el 18è Rally Costa Brava històric, que es va celebrar a Palamós del 30 de setembre al 3 d'octubre. L'equip format per Fortuny i Jiménez va acabar encapçalant un podi completament català. Amb les parelles Juan Pedro García, Sergi Giral i Carles Miró i Ivan Matavaques en les tres primeres posicions.
I d'aquest cap de setmana passat, en clau futbolística, podem destacar alguns partits?
Sí, en destaquem un disputat derbi baix-empordanès entre el Torroella i el Palafrugell, amb victòria ajustada per als primers i la golejada del Palamós davant del Costa Brava B. A l'informatiu us ho ampliem.
Gràcies, Sergi. I ara la previsió del temps. Avui amb en Marc Vilà. Què tal, Marc? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
A veure, en previsió del temps, ens deies una mica de variabilitat. Després de la pluja d'ahir, quin és el temps que ens espera per avui dimarts?
El dimarts es planteja més estable que ahir dilluns, però amb variabilitat al cel. Però, sens dubte, el més noticiable d'avui serà que començarem la jornada amb el termòmetre que haurà fet un descens molt acusat, sobretot pel que fa a temperatures mínimes que amb prou feines podran pujar dels 10 graus al Baix Empordà. Així doncs, començarem amb un matí fred. No obstant, al migdia, temperatures màximes es posaran properes als 25 graus i això comportarà una amplitud tèrmica digna de tardor. La tramuntana, que haurà bufat les últimes hores, remetrà la força i, com a conseqüència, l'alteració marítima disminuirà. Tot i això, a la tarda, la tramuntana podrà tornar a bufar moderada i ja es quedarà amb nosaltres per dimecres i dijous, sobretot a la geografia empordanesa més litoral. El titular per tota la setmana és l'ambient de tardor que ha arribat per quedar-se. I tot i que l'episodi que ens ha portat la nova situació ja anirà marxant, aquest haurà estat el causant de l'ambient més fred i inestable, perquè demà dimecres, fins i tot, el podrem començar amb alguna precipitació a la nostra zona empordanesa.
Gràcies, Marc, pels detalls de la previsió. I avui acabarem el programa parlant de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Parlarem de la pitjor caiguda de la història de Facebook, Instagram i WhatsApp. Les aplicacions ja han tornat a funcionar amb normalitat, segons ha informat la companyia. 6 hores després de l'aturada han començat a recuperar-se. 6 hores sense WhatsApp, 6 hores sense Instagram, 6 hores sense Facebook. Això de Facebook potser no afecta tanta gent, però encara hi ha molts usuaris, encara que als més joves no els hi sembli, encara hi ha molta gent que entra a Facebook. Encara no sabem quin és el problema. Ha hagut errors en els canvis de configuració dels servidors, segons la companyia, però després amb en Josep Lluís en donarem els detalls i explicarem per què, com pot ser que un servei com WhatsApp o Instagram, que tenen tants usuaris, caiguin durant 6 hores. Afectacions de Rodalies en la nova jornada de 24 hores de vaga als maquinistes. Renfe informa que alguns maquinistes han tornat a incomplir els serveis mínims establerts i no s'han presentat a la feina. Per tant, recordeu, si avui heu d'anar a Barcelona o a qualsevol lloc, o a Girona via Flaçà o via Girona per mateix, o també via en aquest cas Caldes, doncs sapigueu que tindreu problemes per agafar els trens i que segurament serà difícil de saber quins trens passen i quins no. Itàlia suspèn l'extradició de Carles Puigdemont fins que la justícia europea es pronunciï. El Tribunal de Sàsser accepta la petició de la defensa de Puigdemont d'ajornar la decisió i l'expresident ho celebra amb els seus a la sortida. De fet, Puigdemont ha demanat a l'estat espanyol que, de 4 anys després de l'exili, 4 anys de victòries judicials, ja s'han guanyat el dret a dir prou d'aquesta persecució. Les 8 i 12 minuts.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut. A radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Diuen que et mors 3 vegades. La primera quan et mors tu. La segona quan es moren aquells que et coneixen. La tercera quan ja no queda ningú que et recordi. A la Bisbal, al carrer que abans es deia Agustí Font, un pobre home que no ha aclarit qui era ni a què es dedicava, des de dissabte del seu nom. Canviar la nomenclatura dels carrers és bàsicament una murga pels veïns, però a mi aquesta decisió m'ha fet especialment contenta. Me consta que l'acte va ser pobre pel que podia haver sigut, culpa de que va coincidir amb l'aniversari d'aquells dies de fa 4 anys que encara creiem que ho podíem tot. La Muriel Casals va ser economista, professora a la universitat, diputada al Parlament i presidenta d'Òmnium, on va ser molt feliç. Per molts, un símbol del procés. Però casa era simplement la Muriel. Jo de vegades hi penso, especialment quan me'n faig creus de la desfeta que estem vivint després d'aquella tardor del 2017 i que en part celebro que ella ja no hagi vist. La resta de cops sembla que encara la veig asseguda a la taula de la cuina, amb un té a la mà, menuda i extremadament educada, amb aquells ulls blaus que foradaven, perquè sempre em va impressionar el contrast del seu físic i el seu gest amb la força que desprenia. Quan ens van demanar que ens semblava si l'enterraven al cementiri, ho vam trobar natural. Així sempre hi anirà un o altre, van dir. No estarà tan sola. Potser algun dia passarà el mateix que amb el senyor Font. A ningú no sabrà per què un carrer del seu nom, ni per què aquell carrer, precisament. Però mentrestant hem guanyat una mica de temps de la tercera mort de la Muriel. Si passeu i us trobeu mirant la placa, recordeu-vos-en.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, Maneskin, que han estat una de les grans sorpreses d'aquest 2021 i gràcies a la seva victòria d'Eurovisió, després de triomfar amb Begging, doncs ara han anunciat nou single. És Mamma Mia, una peça que sortirà d'aquí a 4 dies, de fet aquest divendres. Els Maneskin avui són la cançó del dia amb Begging.
When I was asking. I played it hard and fast, but I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to find the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
27è Festival de Jazz Costa Brava. Del 6 al 12 d'octubre, més d'una desena de propostes arriben a Palafrugell. Ho fan noms com els de Locomotora Negra, Roberto Fonseca o Monique Macon. Reserva de localitats i venda d'entrades al web palafrugellcultura.cat, a la taquilla del Teatre Municipal i al telèfon 972-611-72. 27è Festival de Jazz Costa Brava.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
El cafè, la rentadora, va un capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el carrer de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a fluxcoworking.com.
Ràdio.
Som a Ràdio Capital. Us expliquem les notícies del dia. De seguida parlarem de l'atur, que puja al Baix Empordà en un context en què tot Catalunya baixa. De seguida parlem també del tren de la Costa Brava, que no passarà, no existirà de moment, perquè el govern ha votat dividit en una proposició de llei. També us parlem d'una notícia que us avança Ràdio Capital, el projecte d'enoteca que s'està impulsant a Palafrugell. Abans, però, hem de parlar d'un tema que ens ha tingut de corcoll tot l'estiu i que realment ens crida molt l'atenció i fins i tot ens indigna. Les 8 i 20 minuts. La Casa de Colònies, o el grup de Cases de Colònies La Rosa dels Vents, ha estat en el punt de mira aquest estiu per les acusacions greus contra les seves condicions laborals, també contra els incompliments de les mesures Covid, i hem sentit moltes persones queixant-se de les característiques del que significa treballar a La Rosa dels Vents. De fet, hi ha un sindicat, el sindicat COS, que ja ha creat la secció sindical de Rosa dels Vents. Avui parlem amb un membre d'aquest sindicat, d'aquesta secció sindicat, que és en Joan. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Estic bé.
Per què heu decidit crear aquesta secció sindical concreta per la Rosa dels Vents?
Doncs, primer ens vam ajuntar, dins de Rosa dels Vents és una empresa molt gran i hi ha moltes àrees, jo en concret estic a la de la base nàutica de la Gola del Ter, i vam decidir crear el sindicat en el moment en què nosaltres parlàvem directament amb el nostre cap, i ens va dir que ell ja no podia fer-hi més, que ell donava fins aquí. Llavors vam dir, si volem intentar canviar les coses, hem de parlar amb gent de més amunt i per tenir les garanties a l'hora de promoure canvis dins l'empresa sense que ens poguessin fer fora, que és el que coneixíem que havia passat abans, quan algú havia fet aquest intent de canviar les condicions, vam decidir sindicar-nos.
Mm-hmm. Clar, quines són les... què és el més greu que està passant o que ha passat aquest estiu a Rosa dels Vents? Perquè hem sentit moltes coses. Com descriuries les irregularitats que hi ha en aquesta empresa?
Jo crec potser el que ha fet vessar, no, el got, perquè ja portem anys que d'alguna manera els treballadors no acaben d'estar contents, però no ens havíem pogut unir tant, ha sigut el tracte a l'hora de... Quan hi ha hagut monitors que han estat sent positius en Covid, i com s'ha tractat a l'hora d'apartar-los del lloc de feina. Mm-hmm. Potser això ha sigut com el més... Però porten ja com molt temps, d'alguna manera, incomplint les hores de treball que queden estipulades al contracte, se'n fan moltes més, i tot queda com una mica encobert sota el conveni de lleure, que és el que ells s'agafen, però que el conveni de lleure també es pot tractar de moltes maneres. Que és una cosa que es porta intentant-se canviar des de fa molt, i nosaltres tot just ara ens estem assabentant. Tenim molt, molt per aprendre.
Clar, explica'ns què és el que passava quan hi havia algun cas positiu en les cases de colònies.
Ha sigut molt diferent en cada cas, perquè d'alguna manera cada casa de colònies es gestiona sota la direcció d'aquesta casa, i el que ha passat principalment és que no hi havia un protocol clar a seguir, llavors s'ha de canviar a mesura. Per exemple, nosaltres dins de la base nàutica vam tenir un primer brot just després de Sant Joan, quan tothom em va tenir, i el que es va decidir és d'un dia per l'altre enviar a tota la gent a casa seva quan han sigut positius, sense donar una alternativa. I quan, en canvi, quan ets positiu no t'hauries de moure del lloc on has estat diguéssim, contagiat.
Val, és a dir, vols dir que va haver-hi molts positius de clients, diguem-ne, també, no?
No? De clients no, no ho vam arribar a saber. Va ser entre els treballadors.
Val, d'acord.
I llavors es va decidir que els treballadors apartar-los del lloc de feina, se'ls donava la baixa, però no si donava una alternativa on passar el confinament. Se'ls enviava a casa seva directament. I en molts casos, gent jove que no disposa d'una manera de morts autònoma, que és obligada a agafar el transport públic, doncs hi va haver casos de gent positiva que es va veure obligada a agafar el transport públic. I vam notar molt poca atenció, molt com la sensació d'indiferència a l'hora de dir, vinga, l'important és que marxis d'aquí.
Clar, però després també, vull dir, hi havia molta gent que es queixava, per exemple, de moltes qüestions, que realment ens van cridar l'atenció, és a dir, hi havia fins i tot pares que es queixaven que no
que
sabien res.
Que no s'havien informat de... Yeah. Això també ens està costant el fet de verificar-ho, perquè és veritat que en la majoria de les cases de colònies sí que s'avisava, i després hi va haver el cas de la casa de colònies de Gafranc, de Albatros, on hi va haver pares que no se'ls va avisar o fins l'últim dia, i això és cert que ha passat. Clar, que nosaltres... jo, per exemple, de primera mà aquesta informació no la tinc.
Val. Quan això, clar, després al llarg de l'estiu la situació de la pandèmia va anar millorant, però sí. La sensibilitat de l'empresa va canviar un cop totes aquestes notícies van aparèixer a les xarxes i als mitjans?
La veritat és que no molt. Nosaltres, des de... Ja et dic, jo com a treballador de la Baix Nàutica, vam demanar una sèrie de condicions, sobretot en el tema allotjament, perquè van ser molt estrictes en el fet que no podíem ser més d'una sèrie de... Eren tres persones màxims per als departaments on estàvem, i després, un cop va passar el més fort de feina, que és el juliol, que és quan venen la majoria de nens, ens van tornar a posar... érem 16 persones compartint un mateix lavabo. Aleshores, dius, el que ens has apretat per fer complir el juliol, ara a l'agost ja sembla que no és vàlid.
Clar, perquè llavors, això cal tenir en compte que... els monitors de la Rosa dels Vents conviviu i no és que aneu cada dia a casa, sinó que seguiu vivint al lloc.
Exacte,
on treballeu.
Sí, potser això m'ha quedat molt clar. Sí, de fet, d'aquí ve on parlàvem de que no se'ns va proporcionar un lloc on confirmar-nos, perquè hi ha gent que comença la temporada al maig i no l'acaba fins al setembre. I Rosa dels Vents es compromet a donar allotjament al llarg d'aquests mesos. Llavors també enteníem que si havíem de passar un confinament, doncs el passaran amb aquest allotjament que ens proporcionen. Mm-hmm. Però clar, si tu tens quatre monitors en una mateixa habitació, doncs has de buscar una solució alternativa per fer passar un confinament.
Clar,
per
una banda, sí. Hi ha aquests problemes a nivell Covid, després en parlaves també de nivell a nivell de contractació. Clar, el fet que bé, al final si viviu allà és una feina de 24 hores.
Sí, hi ha diversos casos. Nosaltres, per exemple, des de la base nàutica no és així, i per això tenim la sort o el privilegi que també es veu dins de l'àrea de monitoratge de disposar d'un allotjament que està fora de la casa de colònies durant el mes de juliol, però els monitors que tenen el grup, que de fet se'ls diu així, els monitors de 24 hores, es passen tota la setmana de feina o els que treballen dues setmanes seguides dins la casa.
Val. Clar.
Quan, en canvi, és el que és el contracte, és de 37 hores i mitja, i és d'on treballant més de... Sí, deixem de treballar a les petites estones de descans, però petites em refereixo a menys de mitja hora al llarg del dia, i després a la nit, però que també hi ha d'haver algú de guàrdia per si passa qualsevol cosa.
Val. Però clar, vull dir, però tampoc no, de nit no poden marxar del lloc. Vull dir que això, a més de tenir un...
No hi ha. Sí, exacte, sí, és un pseudo descans. No. Estàs...
Em crida l'atenció que diguis que el contracte és de 37 hores i mitja quan podria ser de 40 hores. Exacte. Perfectament. Vull dir, aquest, ja aquí estàs posat, fes-ho de 40.
No. Ara nosaltres des del sindicat la proposta que estem fent és que cada treballadora faci les hores estipulades pel contracte, i si se'n fan més que es tractin com a hores extres. Això que és, entenem que la solució passaria per contractar més gent i que un grup doncs disposi de més d'un monitor i que es vagin tornant.
Anem a això. Què és el que us plantegeu com a sindicat fer a partir d'ara?
Nosaltres ja des del setembre ens vam crear a finals d'agost, perquè entre els confinaments i posar-nos d'acord amb una estratègia a seguir, perquè inicialment volíem enviar una carta, doncs no ens vam arribar a sindicalitzar fins a finals d'agost. Llavors, al principi de setembre els vam enviar un full de demandes sindicals on hi ha unes demandes generals de tots els altres béns i les específiques de la base nàutica, que és on, diguéssim, ha nascut el sindicat, i llavors tenim més informació més per ser específiques. I de les generals, la principal és aquesta, que en totes les àrees es compleixin les hores de contracte, perquè ara estem parlant només de monitors, però també en l'àrea de servei de la casa, on entren cuiners, diguéssim, cambrers, responsables de neteja, de manteniment. També se'ls exprimeix molt en horaris i fan moltes més hores de les que estan recollides al contracte, inclús enllacen molts dies sense festa. Ens hem trobat que hi ha hagut cases de colònies on hi ha hagut gent que ha treballat més de 21 dies seguits. Tot i que dins d'una feina pugui semblar algú molt per allò, també ens trobarem que aquí a l'Empordà durant l'estiu és algú molt freqüent en hostaleria.
Sí.
Però sí. Ens hem vist ja que Carros dels Vents és una gran empresa, i així com dins de recursos humans ells sí que tenen molt quadrat els números que fan a les oficines, doncs poder-ho fer extensiu en totes les àrees i que els recursos amb ells no els hi falten. Llavors trobem que és algú molt normal a demanar fer les hores que estan recollides en el contracte.
Clar, algú podria entendre, sí, bueno, mira, són condicions laborals dolentes, però almenys el sou pot estar bé. El sou està bé?
Bueno, està bé. Si mires les hores que fas, no està bé.
Vull dir, sí, però em vinc a referir. És un sou allò que dius, mira, és un sou maco o no? És un sou habitual per una jornada de 37 hores?
Jo diria que és un sou habitual.
Mm-hmm. Quants treballadors té la Rosa dels Vents fora de l'estiu? Vull dir, hi ha té una xarxa de monitors grossa o pràcticament tothom és acomiadat a l'estiu? O com va durant l'estiu?
Durant l'estiu...
Volia dir durant l'hivern.
Durant l'hivern és veritat que passa molt, perquè es mantenen poques cases obertes i hi ha com d'alguna manera monitors més fixes, els veterans, que són amb qui ara hem d'estar en contacte des del sindicat. Jo, per exemple, ara no estic treballant per als vents. Som fixes discontinus i llavors ens van contractant quan inicia la temporada de primavera estiu.
Val. Si això és important,
la nostra feina és...
fixes discontinus, sí. Que, vull dir que, clar, després d'haver-vos sindicat, no podeu perdre la feina, diguem-ne ara.
Correcte, sí, això també és algo que va costar molt a l'inici de convèncer la gent que s'afiliés. Sembla que quan t'afiliïs vulguis anar en contra de l'empresa i és totalment un moviment oposat, perquè és tenim la voluntat de seguir treballant allà i canviar les coses. Si volguéssim anar en contra, no hauríem creat un sindicat.
Quantes persones heu aconseguit, sí, ja sindicar o convèncer?
Ara, de moment, som 20 treballadores. Ens queda molt per créixer, per això diríem, no, que no pots arribar a 50 sense ser 20 i així progressivament. Pues ara estem en contacte amb les treballadores que sí que segueixen diguéssim en actiu durant aquestes temporades escolars de tardor i hivern i mirar de sumar.
Doncs seguirem aquestes reivindicacions sindicals per part del sindicat Cos Lleure, la secció de la Rosa dels Vents. Hem de dir, per cert, que sapigueu que ja, vull dir, que hem intentat parlar amb Rosa dels Vents, hem intentat que també fer-los una entrevista i que puguin donar la seva versió. Sí. De moment no hi ha hagut èxit, de moment no han volgut parlar i no van voler parlar durant l'estiu quan es va saber, per tant, dubto que de moment tinguem gaire èxit a nivell de poder-los entrevistar. Jordi, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital, que tingueu sort i que pugueu millorar les condicions.
D'acord, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, que tinguis molt bon dia.
Bona nit.
8:37 minuts, més notícies. I molt relacionat amb això, realment, perquè aquest setembre l'atur ha disminuït de manera generalitzada a tot Catalunya, però no és el cas del Baix Empordà. Hem tingut un important augment de les persones sense feina aquí a casa nostra.
Doncs no, a la comarca hi ha ara 269 persones més sense feina respecte al mes d'agost, un increment segurament causat pel final de la temporada turística d'estiu. Això significa que en total ara mateix hi ha 5.704 persones sense feina al Baix Empordà. Aquestes dades converteixen el Baix Empordà en la segona comarca de Catalunya on més ha crescut l'atur aquest mes de setembre, només superada pel Segrià. Segons les dades que va publicar ahir a l'Observatori del Treball, a la comarca lleidatana hi ha 411 persones més a l'atur que a l'agost.
Entrem en més detalls de les dades del Baix Empordà. Quins són els llocs on més ha augmentat l'atur?
Les localitats on ha crescut més l'atur són Palafrugell, amb 80 persones més, Palamós, amb 51 persones més, Torroella de Montgrí amb 47 i Sant Feliu de Guíxols amb 40. En canvi, també hi ha municipis on l'atur ha disminuït. Alguns d'aquests són Forallac amb 7 persones menys, la Bisbal d'Empordà amb 5 menys o Verges amb una menys, entre altres.
Això, insistim, com dèiem, en un context en què les dades arreu de Catalunya són bones. Per mirar de dinamitzar l'economia, més enllà del turisme, doncs una opció pot ser l'enocultura, els vins. I és que el Museu del Suro tindrà una enoteca a Cal Ganxó, l'edifici adjunt. Quan estiguin acabades les obres, l'Ajuntament decidirà qui gestiona aquesta enoteca. L'objectiu és que sigui un pol d'atracció del museu que es vol vincular al món del vi.
Exacte, així ho explica Ràdio Capital Josep Pifarrer, l'alcalde de Palafrugell.
Una enoteca, ja ens puguin doncs, prendre vins, fer cates de vins, val? I lligat, perquè l'interès que tenim nosaltres és lligar tot el que té el Museu del Suro amb el món del vi, val? I per això doncs, la decisió aquesta de fer l'enoteca allà.
Serà l'Ajuntament que dissenyarà l'enoteca amb tots els serveis, però a hores d'ara no s'ha decidit si la gestió serà pública, privada o serà a concessió. L'objectiu és que l'estiu de l'any que ve ja estigui acabada.
Aquestes obres es faran conjuntament amb la remodelació del Museu del Suro, que es va haver d'aturar per la pandèmia.
A primera fase consistirà en fer una planta baixa d'accés lliure amb interpretació del Museu del Suro, la sala d'actes i la sala d'exposicions temporal. Tota la part expositiva serà a dalt, amb un recorregut de màquines i panells expositius de tot el Museu del Suro, des que es feien els taps a mà fins ara, que el procés és mecanitzat.
O sigui, tota la part de museu, amb totes, tenim nosaltres moltes màquines i tenim molt de material, doncs, que el tenim guardat en magatzems i que no podem exposar, i això serà el que composaran tota aquesta part expositiva, la part museística del Museu del Suro, que va, diríem, totalment nova i es multiplica per 10 el que hi ha.
En aquest cas, les obres estan a punt de començar. Probablement l'estiu que ve ja estarà complerta la primera fase.
I, per cert, allà mateix, en aquest entorn del Museu del Suro, a Can Màrio, aquest cap de setmana s'hi ha fet la 40a Fira de Vins i Caves de Catalunya Costa Brava. Enguany s'han recuperat les xifres d'assistència de visitants de les últimes edicions abans de la pandèmia.
Els dies 1, 2 i 3 d'octubre, 2.000 persones van fer unes 8.000 degustacions de vins i caves i van adquirir unes 700 taules de formatge a la plaça de Can Màrio de Palafrugell. La fira va arrencar el divendres amb un acte inaugural que va comptar amb les intervencions de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, i de la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Halle. Com ja és habitual, el dissabte va ser el dia més públic. Pel que fa al perfil dels assistents, ha destacat el públic local i gironí, a més d'una important presència de visitants francesos entre els estrangers.
Seguim a Palafrugell, de fet no, seguim aquí al Baix Empordà, ara anem cap a Castell d'Aro. La llar d'infants de Castell d'Aro seguirà amb barracons com a mínim 3 o 4 anys més, així ho avança Ràdio Capital. Maurici Jiménez, l'alcalde de Castellplatjada, ho ha explicat que han posat a licitació el lloguer d'un conjunt de mòduls prefabricats per la llar d'infants, perquè ja s'ha acabat el període de lloguer des de l'última vegada que es va posar en concurs, Eugènia.
Des que van tirar l'edifici, Ensenyament va donar permís per posar temporalment la llar d'infants en barracons al pati de l'Escola Infantil Vall d'Aro. Jiménez ha assegurat que estan a l'espera que, en el marc del desenvolupament urbanístic de les Hortes que hi ha davant de Castell d'Aro, a l'Eixample Castell, hi hagi un espai d'equipament municipal que es pugui utilitzar en part com a llar d'infants. Ho explica a Ràdio Capital a Maurici Jiménez, alcalde de Castellplatja d'Aro.
Mentre això no apareix com a, diguéssim, solar consolidat d'equipaments públics i, per tant, no podem iniciar ni projecte ni obra, el que fem és garantir que tenim llar d'infants a Castell d'Aro en les condicions que la teníem fins ara, dins de l'Escola Vall d'Aro, amb el permís d'ensenyament i amb el lloguer d'aquests mòduls.
Amb aquesta licitació, doncs, es garantirà que la llar d'infants segueixi en barracons, però amb la mirada posada a tenir un espai fixe per d'aquí uns anys.
Gràcies, Eugènia. I ara marxem cap a un moment, una incursió d'un moment a l'Alt Empordà. Perquè per una notícia que pot tenir afectacions aquí a casa nostra, és una de les resolucions d'un dels municipis de l'Alt Empordà sobre el debat de les energies renovables i què fer a curt termini amb aquestes energies i amb els projectes que es presentin. I és que l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha acordat suspendre durant un any les llicències per activitats de producció d'energies renovables, que inclouen l'eòlica i la fotovoltaica, a excepció, això sí, de l'autoconsum. Per tant, en aquestes zones, per exemple, que afecten un gran sector primari de l'Empordà o també els aiguamolls de l'Empordà, en aquest cas seguiran durant un any sense aquestes macroproduccions d'energies renovables. Anna.
Des del consistori argumenten que davant l'emergència climàtica cal facilitar i simplificar la implantació d'instal·lacions per l'aprofitament energètic, però que aquests objectius han de ser compatibles amb la preservació del sòl no urbanitzable, especialment en zones on hi ha activitats del sector primari o al parc natural dels aiguamolls. Amb la mesura aprovada pel ple, les llicències quedaran suspeses a l'espera d'un estudi que s'ha encarregat dels serveis tècnics municipals per definir l'ubicació més idònia.
Gràcies, Anna. De seguida tornem amb les notícies de cultura i d'esports.
salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Gràcies, Ignasi. T'escoltarem, de fet, també el dijous aquí a la ràdio, al Supermatí. I aquest, a partir d'aquest cap de setmana, a Palafrugell, i començarà a sonar això. En Roberto Fonseca, que serà un dels plats forts d'aquesta edició, de la 27a edició del Festival de Jazz Costa Brava, que comença justament demà i s'allarga fins dimarts 12 d'octubre. El festival està organitzat per l'Ajuntament i per la Generalitat i la Diputació. Els concerts es repartiran entre el Teatre Municipal, el Pati de Can Genís i la Biblioteca. A causa del coronavirus, doncs ja ho sabeu que el festival s'adapta a la situació sanitària i optaran allò, mesures d'higiene, les mesures bàsiques que hi ha a tot arreu. Escoltem en Roberto Fonseca, que és un dels plats forts, de fet, el gran nom d'aquesta edició del Festival de Jazz Costa Brava d'aquest any. Eugènia, dona'ns els detalls d'aquesta programació.
Les actuacions més destacades d'aquesta edició són les de Roberto Fonseca i la Locomotora Negra. L'any passat el pianista cubà va haver de cancel·lar el seu concert a Palafrugell degut a les restriccions per la pandèmia, i dissabte 9 al vespre el Teatre Municipal acollirà la presentació del seu nou disc en solitari, Yesun, un treball que combina des de jazz i música clàssica fins a rap, funk i electrònica, saltant-se les normes pel camí. Per la seva banda, la Locomotora Negra porta al Teatre Municipal el dimarts 12 d'octubre el concert del seu 50è aniversari. Enguany, al Festival Sencer, a dimecres 6 d'octubre, a 6:15 de la tarda a la Biblioteca, amb el Jazz and Kids, protagonitzat per la companyia Power Kids, i el seu espectacle Tom i la Volta al Món en Trompeta. També a la Biblioteca, dijous 7 d'octubre, es farà el Club de Lectura entorn de la novel·la Swing de Rafael Vallbona, una història basada en la història real del músic Enric Torres.
Aquest és en Roberto Fonseca, que també ens deies, Eugènia, que un altre dels plats forts és la Locomotora Negra, que sona així. I com cada any, doncs, la representació local d'aquest jazz anirà de la mà de l'Energia Negra, de l'Escola de Música de Palafrugell. Són els que cada any actuen dins del Festival Jazz Costa Brava.
La resta de concerts del Teatre Municipal seran a càrrec de Monique Macon i Original Jazz Orchestra, Colina Miralta Sembit i Angui and Her Hot Jazz Quartet. El ja tradicional i esperat jazz en cinema projectarà aquest any Los Estados Unidos contra Billie Holiday a divendres a les 10 de la nit, organitzat pel Cine Club Garbí. El film explica la història de la legendària Billie Holiday, una de les millors intèrprets de jazz de tots els temps. I el punt final del vídeo 27è Festival de Jazz Costa Brava el posarà l'actuació de Le Pink Zigan el dimarts 12 a les 8 del vespre al Pati de Can Genís. Tota la informació i les entrades de la 27a edició del Festival de Jazz Costa Brava les trobareu a www.palafrugellcultura.cat.
Veurem a la web de Palafrugell Cultura i també sapigueu a la nostra pàgina web, teniu tots els detalls d'aquest festival Jazz Costa Brava. Ara un estil de música molt diferent, la veritat. Escolteu això perquè és una relíquia històrica bastant important, escolteu. De moment sembla el Maga Zero, però ara escoltarem música. És una sardana, ho heu pogut identificar bé, és una sardana de 1902, gravada el 1902, atenció. L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà ha pogut recuperar-la ara en format MP3, i l'han penjat a la web de l'Ajuntament.
És un disc de pedra, de pissarra, que en aquell temps únicament es podia gravar d'una sola cara, i és interpretada per la principal de la Bisbal. És una sardana bèl·lica del segle XIX i fa referència a la insurrecció federal del 6 d'octubre de 1869. L'autor és Antoni Agramont i Quintana. La sardana pertany al fons documental de Fono Vilassar 78 d'Antoni Torrent, que en va fer donació el 2016 a l'Arxiu Municipal de Vilassar de Mar. El fons conté més d'un miler de discs de música popular i tradicional catalana i, a més, destaca per ser una de les col·leccions de discos de pedra més importants de Catalunya. Antoni Torrent, ara ja retirat, era professor emèrit de la Politècnica de Catalunya i va dirigir el Departament de Càlcul d'Estructures. I ja quan estudiava a Barcelona va aficionar-se a les sardanes i va proposar-se de recopilar gravacions de música catalana. Es va comprar una gramola, que ara també és de l'Arxiu Municipal de Vilassar de Mar, per poder escoltar els discs i restaurar-ne el so amb un programa informàtic, i amb molta paciència i dedicació va gravar-los en format digital. Ara l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà ha pogut recuperar aquesta sardana i l'ha penjat al canal de YouTube de l'Ajuntament. De fet, ha estat el director de la principal de la Bisbal, Francesc Assú, qui ha fet la transcripció del so del disc a partitura. Així doncs, la mateixa principal de la Bisbal ha recuperat una sardana que va ser gravada per la mateixa cobla fa més de 100 anys.
I així tanquem el cicle. Ja ho tindríem. D'una notícia del 1902, aquesta sardana, marxem a notícies de 100% del 2021, coses que ens passen, problemes del primer món aquest 2021, per exemple, que es caigui WhatsApp. Josep Lluís Vidal, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, mira, de moment sones una mica com la sardana que estàvem sentint fa un moment, una mica petat. Si et pots baixar una mica el volum de l'àudio que envies.
A veure.
Ja sol passar això, ja sol passar, no passa res.
Ara millor?
No.
Hola, millora?
Ara millor, 100%. Sí, molt millor. Aviam.
Jo crec que tens el volum massa alt, però
no,
bueno.
No.
Que fos cosa dels dos,
Exacte. Josep Lluís, tornem a tenir WhatsApp, no? Tornem a tenir Instagram.
Sí, el món ha tornat a la normalitat.
Què vas fer ahir durant 6 hores?
Ai, mira, vaig anar a casa dels meus pares, fixa't. Saps? Sí, vaig estar una estona que vaig anar a veure'ls, mira tu.
Perquè ells tenen WhatsApp, o no?
I tant, la meva mare és una fan de WhatsApp. O sigui, la meva mare és d'aquelles persones que jo crec que molts dels oients s'identificaran amb nosaltres. Persones que deien fa uns anys que en la seva vida s'aclaririen i no tindrien WhatsApp, que això ho porta el diable, fins que troben un motiu per enganxar-s'hi. No sé, els nets o una cosa d'aquest tipus, no?
Sí.
I ja hi som, però ja hi som amb tot, O sigui, ja som amb els àudios, amb els emoticones, amb els vídeos, amb totes les aplicacions que permet fer WhatsApp. Està passada.
Els GIFs, també deuen enviar GIFs o no ho han descobert? Ho han descobert, això,
bueno,
ja?
No, en aquest cas no.
Doncs aviam si aconsegueixes mantenir-los allunyats del món dels GIFs, perquè llavors no existirà res més.
Sí. Exacte, sí, és una tortura.
Bueno, què va passar ahir?
Bé, no? Va passar... Mira, realment no se sap el que va passar. Hi ha moltes especulacions. La cosa és que cap a 5:45 de la tarda, WhatsApp, Facebook i Instagram, tots tres de l'ecosistema Facebook, recordem, doncs van deixar de funcionar. Van caure absolutament, a més, pràcticament a la vegada. A hores d'ara, encara Facebook no ha donat una explicació del que va passar. És molt fort, això, eh? O sigui, sí. És una mica aquesta prepotència, no? Bueno, sóc el rei del mambo, i a més aquí hi ha moltes coses que ens porten a reflexionar, no? Perquè depenem moltíssim i no som conscients, fins que no passa una cosa d'aquest tipus, d'una empresa d'aquest senyor, del Mark Zuckerberg, sí. No? Que té tres gegants que entre tots tres serveis acumulen doncs, gairebé la població del planeta. És que és al·lucinant, saps? Són 6.000 milions d'usuaris entre totes tres aplicacions. Bueno, potser una mica menys perquè hi ha gent que té les tres, no? Però... perquè són usuaris de les tres, no? Que tots som usuaris, jo almenys soc usuari de les tres aplicacions. Bé, el cas és que no sabem ben bé el que va passar perquè no hi ha una explicació oficial, però evidentment els rumors han començat a circular per tota la xarxa. Anonymous, de fet, no Anonymous, però sí un compte de Twitter vinculat a Anonymous, es va atribuir un atac hacker. I el que passa que no, només alguns mitjans llatinoamericans li han donat una certa credibilitat i han reproduït els missatges, deien que havien hackejat Facebook, Instagram i WhatsApp i que anaven a per Twitter, cosa que no va passar, finalment, i que havien començat a retirar diners dels comptes de Facebook per repartir-los entre les persones més necessitades, és a dir, el Robin Hood digital del segle XXI.
Que això no ens ho creiem.
Jo no m'ho crec, sincerament. És que no m'ho crec. I bé, doncs aquesta és una de les coses que van circular. Altra informació que circula és que hi ha hagut un robatori massiu de dades, podríem parlar de milions d'usuaris, milions d'usuaris que s'estarien subhastant a algú que es coneix com la dark web, no? La web oscura, no? I bé, però del cert no sabem res perquè no hi ha una explicació. Val. I no sabrem si hi haurà una explicació tampoc.
No, perquè tampoc no han de rendir comptes davant de ningú, no?
Bueno, sí, a veure, aquí sí que hi ha algú que han de rendir comptes, el que passa que no és, malauradament, davant del seu públic. El senyor Zuckerberg haurà de rendir comptes davant dels seus accionistes, perquè ahir Facebook va caure en unes hores un 5% a la borsa. De fet, Wall Street va tancar en pèrdues i va ser per això.
Ah, sí?
Només, sí, sí. Wall Street va tancar en pèrdues i va ser per això, per la caiguda de Facebook, d'Instagram i de WhatsApp.
Senyor Zuckerberg, deu estar molt enfadat sentint això.
Bueno, no està passant un bon moment, perquè pensa també que ara fa res també ha hagut de suspendre el llançament d'Instagram Kids, sí, perquè una publicació, una notícia del Wall Street Journal ha destapat que hi ha un informe intern de la companyia que admet, la mateixa companyia, que influència de manera negativa en l'autoestima d'una de cada tres usuàries d'Instagram. I, per tant, com a mínim han hagut d'ajornar el llançament, que no renunciaria. I, clar, això no arriba en un bon moment. Ara dèiem això, no? Que ahir havia perdut gairebé un 5% del seu valor a borsa, però, clar, és que aquesta informació de l'informe intern d'Instagram també l'ha fet perdre molta pasta en els últims dies. Porta un acumulat de pèrdues bastant important, que em sembla que ara parlo de memòria, però ronda el 13-14% aproximadament. Són molts diners. Sí. Ahir només estem parlant de gairebé 6.000 milions de dòlars de pèrdues.
Mare de Déu.
Clar, així que jo, en certa part, me n'alegro de que ahir la borsa de Nova York tanqués amb pèrdues, perquè aquest senyor, com a mi, n'haurà de donar explicació a algú.
Sí, però a més és passa moltes vegades. Per què passa tan sovint aquesta caiguda
a veure,
de WhatsApp, d'Instagram?
Sí que és cert que això jo crec que ens haurem d'anar acostumant i que passarà no només amb Facebook, WhatsApp i Instagram. De fet, va passar amb Google fa relativament poc també. Van caure els serveis de Gmail, de Drive i d'altres. No? Amazon també ha tingut caigudes importants en els últims temps. El que sí que és cert és que, primer, Facebook, WhatsApp i Instagram són serveis molt populars i, per tant, afecten a moltíssima gent. El servei de Google cau i també afecta a moltíssima gent, però... no sé com dir-te, potser el WhatsApp és una cosa que afecta absolutament a totes les capes de la societat, no? I a tot el planeta per igual. I que sí que és veritat doncs, que han patit caigudes molt sonades, com la d'ahir, de més de 6 hores de durada, en els últims temps. Al principi es va atribuir a tots els experiments, per dir-ho d'alguna manera, que està duent a terme a Facebook per integrar els sistemes de missatgeria instantània dels missatges privats de Facebook, Instagram i WhatsApp en un sol lloc. Però clar, ara això ja no tothom s'ho acaba de creure. Ahir, per exemple, jo veia una publicació també d'un mitjà de comunicació nord-americà. Tampoc no sé ben bé quina credibilitat acaba de donar-li, però parlava de que personal de Facebook s'estava desplaçant presencialment a data centers a reiniciar manualment servidors.
Bueno, jo m'ho crec,
sí. Però clar, és que no estem parlant de dos ni de tres, estem parlant de dos o tres mil servidors.